vist que els periodistes que l'han de cobrir els envien a 15 minuts i que no poden sentir absolutament res, veuríem. Veuríem quins comentaris generaríem.
A més, té un punt d'innocència pensar que entre 3.500 assistents no sabrem què ha passat allà dins.
Però sí, sí, claro, en el caso del PP, como suele ser un solo dedo, es más fácil aislarlo, de todas maneras, ¿no?
Bé, Adrià, doncs veig que serà difícil que des de la teva posició podem tenir-hi els ulls, però vaja, ves-nos informant, perquè òbviament tindràs informació al respecte.
Sí, de fet, l'únic cop que entrarem en aquesta pista oberta de Sabadell serà cap a 11:15, que hi ha un mut que es diu, que és que deixen entrar els periodistes, sobretot per les càmeres, mm-hmm. perquè puguin prendre imatges. Veurem quina és la raó dels periodistes. Manresa no va ser positiva, diguéssim, i perquè us fixeu, just aquí tocant a la part de fora de la pista de Sabadell, hi ha un bar, que és el bar de la pista, i fins i tot no ens deixen ni entrar al bar, agafar un cafè, com aquell que diu.
No us deixen entrar al bar?
Perdó.
És un equipament públic, no?
Però això és complicat, no? Sí.
No ens deixen entrar al bar perquè el bar, per una banda, dona dins de la pista. Per tant, tenim
vetat, potser,
entrar al recinte.
Bé,
Tot això, ens diuen que sí, que ens aniran informant de si la votació serà secreta o serà amb alçada, quina serà la primera eliminatòria, però serà via WhatsApp, que ens aniran informant, i no podrem estar, diguéssim, in situ, veient i escoltant què és el que passa, que és el que hauríem de fer com a periodistes, que és la nostra feina.
La dificultat de ser periodista sobre el terreny, amb l'assemblea de la CUP.
Sí, sobretot, sobretot que us deixin donar-li sentit a estar sobre el terreny. Perquè si al final tot ha de ser per WhatsApp i internet, podíeu ser casa amb pijama, no?
Sí, exacte. I amb el fred que fa Sabadell. Gràcies, Adrià, De seguida que sàpigues alguna cosa, ens ho fas saber.
Us ho diem, exacte.
Vinga, fins ara. Què deies, Anxo?
No, preguntava si és una assemblea o és un cónclave, ¿no? Porque
una mica, es veritat,
sí, Juliana, Enric Juliana suele llamarles el partido franciscano, ¿no? Comparar la ética de la CUP con la franciscana, el voto de pobreza, esto de no poder entrar en el bar. Luego, el aislamiento, vamos a estar esperando la fumata de Sabadell todo
sí,
el día, ¿no?
Sí, sí, y, absolutamente.
Y incluso que a mí me parece una cosa muy interesante, el modelo este de la toma de decisión de los cuatro escenarios, dos para un lado, dos para el otro, que se van eliminando. Va a ser muy interesante no solo ver la decisión, sino ver cómo se llega a ella, ¿no?
Sí, de fet, jo deia, amb broma, que semblava la final del Happy Day, no? Que es van eliminant opcions i que vas veient els percentatges creixent, però no saps quin és el que guanya. Això, per la gent que ens estigui escoltant ara, mica en mica s'aniran, a no ser que hi hagi una opció de les quatre, dues a favor de Mas, dues en contra, que serveixi que superi el 50% dels vots, a no ser que passi això, s'anirà eliminant l'opció menys votada, i així arribarem a una gran final.
Però una cosa és la fórmula de decisió que triïn, que em sembla molt respectable i em pot semblar més o menys encertada, però crec que hem de posar un apunt en aquesta actitud davant de la premsa, m'he quedat molt sorprès. No pot ser que no puguin assistir, escolteu, teòricament fèiem nova política i fèiem les coses diferents, no? I al final el que fem és barrar portes per dir el missatge. O sigui, quan el PSOE edita imatges en un ple, en un míting, i passa les imatges editades a la premsa, doncs la premsa fa... A veure, avui quants informatius comencen dient, escolteu, com que no hem tingut la llibertat de poder fer la nostra feina, us informem que no signem aquesta informació. A veure si n'hi ha algun, també, no? Perquè aquest punt de simpatia que té la CUP, i que, escolta, que està molt bé, i que jo fins i tot en algun moment li puc arribar a tenir, a mi se'm destarota una mica quan veig que hi ha alguns tics que per mi són estranys. A mi em sembla molt estrany que la premsa doncs hagi d'estar desplaçada. Si té fred la premsa ja se n'ocuparà de posar-se guants, diguem, no? I si no té internet, doncs no sé, ja s'espavilarà. Al final és una manera molt, molt amable de treure la gent de sobre, però el que deies tu, no? Si fos un altre partit tindríem un pollo ara mateix, ja.
Delgado.
No, a mi també em sorprèn, considerant l'objectivitat que la premsa està demostrant en relació a tota aquesta història i la seva posició d'imparcialitat, realment, però no ho sé.
La ironia de Delgado sobre la taula.
Raons. Jo tampoc us deixaria entrar, en veritat. No, perquè no, és tan aríssim que, o sigui, que és tan descarat el bullying que està patint la CUP per part de pràcticament el 100% de la premsa oficial, perdó, tota.
Però, Manel, una cosa és que no ens deixis entrar. Vale.
No, o sigui,
l'altre és que no ens deixis fer això ni allò ni ens envies a Déu, o sigui, no, jo...
No, perquè l'únic que dic bàsicament és que la CUP no té cap...
Que no ens deixi fer.
Escolta'm, a veure, i en la primera hi ha dos aspectes. Un té a veure amb la forma, que és bàsicament convertir tota aquesta història en un espectacle, que és el que farà la premsa, o vulguis o no. La qual cosa implica el garau, diguem, la dosi de...
Sí, però això és l'ou o la gallina, el garau, perquè si tu fas un tipus de presa de decisió en què anuncies, mira, aquell dia a tal hora anirem 4.000 persones
a decidir. I hem de canviar de llocs tres vegades.
La dosi bàsicament està en que, o sigui, el que això es pot ser una assemblea, però no pot ser un show, i segurament la premsa tractarà com si fos un show. I després està bàsicament en que saps perfectament què és el que es dirà, perquè, ja et dic, les posicions d'hostilitat de la premsa en relació a la CUP, i no diguem tota aquesta mena de gent que va escrivint insults sistemàticament darrere de cada article, darrere de cada notícia, que no s'adequi al que s'entén que és el que ha de ser. I això espanta, perquè implica, no sé, un to, diguem, un tarannà que alguns pensaven que corresponia essencialment a altres latituds i que era el que trobaven quan entraven els diaris de Madrid.
Estàs justificant el plasma del Rajoy?
No, escolta'm, a veure, diguem-ne, l'assemblea...
Perquè el criteri pot servir exactament pel Rajoy i el posar en de volta i mitja quan sortia amb un plasma, perquè ell diu que no surt, perquè després la premsa li diu de tot, perquè el menys té, perquè hi ha gent que escriu i l'insulta, perquè la premsa catalana és tremenda i està en contra d'una formació que defensa la unitat de l'Estat, etcètera, etcètera. O sigui, com a criteri podria servir el mateix.
Però és que, o sigui, és com tot, en tot aquest tipus d'històries, la presumpta neutralitat de la premsa és falsa. La premsa no és mai neutral.
Però això s'ha solucionat, no deixar-los... Vull dir... Eliminem la premsa, no?
Fem un debat corporatiu,
o fem un debat corporatiu. Sí, no, ara... vull dir, i també si la informació l'has d'emetre tu, també, no?, et perdonaràs la vida a tu mateix. És a dir, jo també, quan parlo de mi mateixa, em puc ser molt benevolent. Doncs ja emeteu-nos la informació, passeu-la editada, i ja està, ja ho direm nosaltres mateixos. Aquesta informació ens l'ha passat la CUP. Si tu te la creus, la creus, i si no te la creus, no te la creus. És que també les alternatives van per aquí. És a dir, quan més premsa deixis entrar, més possibilitats hi haurà que algú digui
Tu creus que no és evident que entre les 3.500 persones hi haurà una persona amb un telèfon mòbil que serà enviat? Per tant, el que no es tracta, per tant, d'una qüestió objectiva, que és que no volem que us assabenteu del que està passant. El que, bàsicament, el que es vol dir és que no ens en fiem d'un pèl de vosaltres, que no tenim cap motiu per estar tranquils si esteu vosaltres. Però no perquè, perquè es filtri la informació, sinó perquè no els hi calleu bé. I tenen raons perquè sigui així.
Llavors no deixis entrar i edita la informació.
Ara acabarem,
ja
acabarem aquest debat perquè l'interessant és què dirà l'assemblea i no tant la professió periodística al voltant d'aquestes qüestions.
Bé, no és la primera vegada que passa, amb
però
la CUP.
Però crec que és bastant normal que un partit polític no li caigui bé la premsa, em sembla bé. Vull dir, ho trobo absolutament normal. I bo fins i tot.
No, hi ha mitjans de comunicació que acaben simpàtic, que tenen simpatia per uns i per altres, no ens enganyem. Home, però la CUP no té simpatia, ningú, només quatre penjats que pengen coses al seu blog i ja està. O sigui, ja està, diguem-ne, els mitjans de comunicació, diguem-ne, d'una forma altra, que reflecteixen d'una forma fidel, lleial, seriós, objectiva, els punts de vista de la CUP, són bàsicament, no dic clandestins, però quasi gairebé. O sigui, sort que hi ha internet, si no, qual tenim que anar encara amb segle hostil.
Però és més el, com es diu això, el que sigui així, o que la CUP mai està contenta amb res del que es publica amb la CUP? Perquè no és només la CUP,
Però és que tampoc, no ha d'estar contenta ni deixar d'estar contenta.
Clar, vull dir, jo quan poso un titular en el meu diari, amb altres partits, també m'ha passat amb Catalunya Sí que es Pot, etc, que mira que intentes allò, que clar, és que si no passes un titular de 7 línies per reflectir tots els matisos, aquí ningú està content. Bé, doncs bueno,
et diria fins i tot que és un bon senyal que ningú estigui content. Passem a la qüestió important, que és què es decideix a dins de l'assemblea. Delgado, tu coneixes probablement dels que som aquí el que més. Quines sensacions tens abans d'aquesta assemblea? Perquè dèiem, la CUP hi arriba, i crec que els del Polònia ho van clavar, la CUP hi arriba molt dividida, internament. La sensació és aquesta. No sé si de 50-50, 40-60, 60-40, o 80-20, no ho sé. Però la sensació és que dins de la CUP hi ha dos ànimes, diguem-ne, en aquests moments, integrades per moltes parts diferents, perdó per la referència al PSC, però no era una referència directa al PSC, però que hi ha moltes sensibilitats diferents, i hi ha unes quantes que estan a favor de que aquest procés tiri endavant, encara que sigui amb una pinça al nas, votant dues persones a favor d'Artur Mas, i altra gent que diu que ni de conya, ni de conya. Tu quines sensacions tens del que pot passar avui?
Bueno, en primer lloc, un aclariment. La CUP, com el seu nom indica, es diu candidatura d'unitat popular, la qual cosa sobreposa que implica la composició, que implica una composició diferenciada.
Molt complex.
No tan complex, no,
home, hi ha moltes parts.
O sigui, vull dir-te que no és un partit polític que té diferents sensibilitats, sinó que és un moviment de confluència. I alguns voldrien que fos encara de més confluència, i crec que és una de les claus.
Segur.
Si em permets la presumpció, jo crec que l'interès del que jo pugui dir té que veure molt més amb el que, d'una forma altra, sé que es pensa fora, que no dins de la CUP, que fora, diguem-ne, de certs actors, que, home, ostres, pues que podrien considerar realment el seu acostament a posicions independentistes, i que troben que un obstacle insalvable, justament, és la presència protagonista de Mas. O sigui, per entendre'ns, o sigui, hi ha una mena de diguem-ne, territori intermig que està ballant entre el federalisme i l'independentisme. La pregunta és, diguem-ne, de la gent que ara per ara està convençuda de l'opció independentista, quanta gent creus que passaria a l'opció federalista? I en canvi, pensa, quanta gent que ara per ara està amb l'opció federalista i que d'una forma o altra més, tal més hora, veurà què és el que hi ha i el que pot esperar de Madrid, que passarà, com altres hem fet, a l'opció independentista. Aquesta és la via. Per tant, evidentment que hi ha dues postures, no en postures, diguem-ne, dues postures, perquè hi ha quatre opcions,
sí, sí,
que es poden dividir per dos, no és que hi hagin dos, diguem-ne, cadascuna tindria el seu matís. En aquest sentit, és molt possible que la qüestió acabi bastant, diguem-ne, igualada. I jo, des de luego, no li retiraré la paraula de cap de les formes a cap de les persones que voti una cosa diferent del que jo voldria votar si hi anés. I és més, espero que no es produeixi un trencament, però està clar que hi ha una mena de, diguem-ne, de dilema que és molt difícil de superar. D'una banda, la responsabilitat extraordinària que el procés continuï, perquè bàsicament sembla ser que tot depèn que Mas sigui president o no, quan alguns esperàvem que tingués prou generositat i patriotisme per fer-se un costat, i altres que diuen que veuen clar que si Mas és president, la possibilitat d'ampliar la base social del procés, diguem-ne, cap a l'esquerra, automàticament queda tancada.
Carles.
Sí, jo, a veure, més enllà de l'anàlisi d'algú que ho coneix, encara que sigui de fora més que jo, jo crec que la decisió d'avui no només és Mas sí, Mas no, i a partir d'aquí, doncs, formació de govern o no, també jo crec que el Rajoy estarà molt pendent, val? Perquè jo, hi ha una cosa del diumenge passat en què no estic massa d'acord amb això de que el bipartidisme s'ha acabat. El bipartidisme no és exclusiu, però no s'ha acabat. I de rebot, jo suposo que en la ment d'algú d'avui, d'aquestes 3.500 persones, hi deu haver que la decisió també afectarà els pactes que hi pugui haver a Madrid, no? I per tant, és un afegit més en el que crec que ningú, començant per mi, hi comptàvem, perquè alguns havien fet uns pronòstics respecte al diumenge passat que no són els actuals. Ens pensàvem que hi hauria altres actors que serien els que acabarien decidint, no?
Ciutadans,
per exemple, un Ciutadans que ara està, que no hi és,
està observant,
res, no? Està, bueno, observa, però a més tampoc no pot decidir res,
absolutament,
per tant, està fent llepant-se les ferides, per dir-ho d'alguna manera, no? El que no tinc tan clar és, perquè la sensació hi és que això anirà molt ajustat, tant per una banda com a l'altra, que això no passi factura a la CUP, no? El Delgado expressava un desig, que espera que no, però hi han hagut manifestacions públiques, hi ha hagut molt contraposades,
Bueno.
Llavors això, sí, que està molt bé, sí, això, jo sempre he dit que si algú no li pot recriminar res a la CUP és la coherència. Per tant, aquests senyors ens han dit des de fa molt temps com decideixen les coses, quin és el seu sistema, i si t'agrada bé, si no, doncs no els votis, diguem, no? Per tant, la coherència de la CUP jo sempre l'he defensada, però és cert que ha arribat a un punt en què crec que això pot acabar passant factura, i no només afectar la CUP, llavors afectarà tot, perquè és evident que afectarà tot.
És que a més tampoc no et pots caracteritzar per tenir-ho tot. És a dir, hi ha gent que valora que a l'hora de fer pactes tu siguis capaç de renunciar a coses, que sí, segons com és molt positiu, però alhora també hi ha gent que diu, bueno, jo prefereixo una cosa que l'altra, no? I no pots fer les dues coses alhora, no pots ser supergenerós i intentar arribar a pactes i diguem, no sé, o sigui, renunciar a coses en pro de posar-te d'acord amb l'altra i ser el més coherent del món, a no ser que l'altre tregui amb tot, no? I vulgui pactar amb tu a tota costa, no? Aleshores, jo crec que molta gent trobava a faltar això en algun partit, i és això, potser la CUP no es farà famosa per arribar potser a la màxima generositat possible per una banda, però el que dius tu, no? Pues, tu saps que són així és un indicatiu a l'hora d'anar a votar. I això, en política, també és molt important que tu sàpigues que el que votes farà allò que tu li dius. No esperis. A mi em sorprèn, no?, que hi hagi gent que deia, no, és que segur que hi ha gent que ha votat a la CUP pensant que... bueno, no sé qui ho pensava, no, però realment moltes coses indicaven que si la CUP diu que no investirà Mas, és molt, molt segur que no investirà Mas, o que ho sotmetrà decisió per mitjà d'aquestes assemblees i que la decisió pot ser la que sigui, no? I jo crec que això a la política es trobava a faltar. Sí que és veritat que si anem a eleccions, bueno, aquí és positiu també que la CUP s'hagi de fer càrrec de les seves pròpies decisions, no? I que si... No a eleccions, sinó també al revés, eh? Vull dir, si també s'investeix Mas. Que al final, si tu vas a eleccions, diguis, bé, l'escenari pot ser aquest. Ara mateix, per exemple, que Pablo Iglesias està fort a Madrid, potser la cosa es pot escurar, escapar a l'esquerra, però no tant cap a l'independentisme, sabent que la possibilitat d'un referèndum és remota i encara ho han repetit aquests dies, i fer-te càrrec d'aquest resultat. I també, doncs, diguem, els electors, fer la reflexió, diguem, pertinent, no?
Anxo.
Sí, ahí lo de lo que decía Carles, yo creo que una de las cosas más llamativas de hoy es pensar la solidaridad enorme que tiene Mariano Rajoy con Artur Mas, ¿no? Porque, claro, yo apuesto por la tendencia de Rajoy a intentar seguir en la Moncloa todo lo que pueda, pese a que yo creo que España le dijo que no. Es muy curioso que el resultado de Rajoy, este 28,7, es el mismo que sacó Rubalcaba hace 4 años, ¿no? Es el resultado de la derrota. Lo que pasa que él perdió, pero tampoco... España le dijo no a Rajoy, pero tampoco le dijo sí a nadie más, ¿no? Y luego, concretamente en lo de la CUP, me llama la atención que no salimos del vídeo de la furgoneta, ¿no? Estamos hay un momento en el vídeo este tan bueno de la CUP, sí. Que hay el día de la marmota, ¿no? Que sale en baños varias veces con el gato, ¿no? Pero bueno, es como si se trasladase al momento en el que se para el coche de CIU, de CDC, ¿no? Y les dicen que no, que no van para el mismo sitio y no quieren su ayuda, ¿no? En realidad, no es el coche de CDC luego, es un autobús de Junts pel Sí, que necesita que le empuje la gente de la CUP con más de presidente, ¿no? A mí se me hace muy difícil de entender que la CUP pueda aceptar a más. Lo que pasa es que está la cuestión del proceso por en medio, y seguramente si lo hace será por eso, ¿no? Pero también os quería preguntar hasta qué punto creéis que está asegurada la efectividad de lo que decida la Asamblea. O sea, lo que decida la Asamblea, sí, ¿no?
Vaja, bueno. Delgado, corregeix-me, però si l'Assemblea d'una cosa va absolutament a missa.
Inconcebible que s'estigui d'una altra cosa.
La sensació és, en aquests moments, que fins i tot dins dels diputats, dels 10 diputats de la CUP, hi ha les dues ànimes, per entendre'ns, això que estic dient abans, amb una referència de gairebé del PSC, però per entendre'ns que hi ha dins dels 10 diputats de la CUP els qui no volen a Mas i els qui acceptarien a Mas, crec que el dibuix que feia el Polònia, òbviament ironitzat, etc., d'aquell sopar de Nadal a casa de l'Antonio Baños, on el David Fernández i l'Anna Gabriel es tiren els plats pel cap i li van dient que si les gambes ja, no, que tu li cediràs dues gambes al del teu costat, no? D'acord? I es van llançant atacs, és bastant exacte. És a dir, que si dibuixéssim dos pols, ara mateix serien Anna Gabriel i David Fernández.
Jo crec que no.
Tu creus que no, eh?
No. I és que, a veure... Si jo tingués que dedicar-me a la política amb el sentit més pervers de la paraula, el que faria, en un cas com aquest, és, comptant que l'Assemblea decidís que no, hosti, muntar una escissió, és la idea. No que dos diputats escapessin, sinó, hosti, que estiguessin, que fan com que es barallen, tal que fan un partit pel seu compte, i encara que sigui a nivell instrumental, doncs voten justament el que convé votar. Escolta, però és que, a veure, jo no sé si prenem consciència del que significaria que, per exemple, Podemos fes president en Rajoy. Oi que...
No, absolutament.
Pues bàsicament és el mateix que té sentit que té.
I només, no per... només amb una cosa, que entre Podemos i Rajoy no hi ha cap fil conductor que comparteixin en res, i entre la CUP i Mas sí, un, que és que hi hagi un estat català.
Bueno, però podria ser que entre imaginem-nos, entre Rajoy i Podemos hi hagués la convicció de que convé salvar Espanya.
Però imagina't un moment, que entre Podemos i Rajoy hi ha un fil en comú, que és, volem tots dos una república.
I suposem...
Una república, ens volem carregar la monarquia, per entendre'ns, eh?
I suposem que entre Rajoy i Mas hi ha un fil de comú encara més poderós, que és un model de societat tot i, perquè bàsicament Rajoy és a Espanya el que Mas és a Catalunya. D'acord. Evidentment que Mas és més democràtic, no vaig a negar-ho, però diguem-ne, el model social és exactament el mateix.
Però si l'objectiu central de Podemos fos que Espanya fos una república i ho compartís amb Rajoy, jo no veuria tan impossible que Podemos fes president Rajoy.
Home, alguns...
Si compartissin un objectiu absolutament fundacional, però no ho comparteixen.
A quin problema hi ha? En primer lloc, perquè Mas no fa el favor, diguem-ne, de si, home, si estem de barallar per ell, doncs, home, en nom del procés, i tant l'estima i tant la valora, doncs, dic, tant dur, sacrificar-se ell mateix. Bueno, però aquí la qüestió, bàsicament, és a qui li fan por unes noves eleccions. Què tenim? Que una part importantíssima...
Gairebé tothom, de fet.
No.
Gairebé.
Jo diré que no. A qui no li fa por és Esquerra Republicana. Que estan callats com una... Bueno, és igual.
Jo crec que a la CUP tampoc.
Jo, no, a la CUP potser tampoc. Però a l'Esquerra Republicana, per què creus que estan tan calladets? Perquè, en el fons, són els que esperen sortir beneficiats d'altres que estiguin tals coses. Perquè, si, mira, en qualsevol cas, mira, si surt que sí, que recolza Mas, automàticament la CUP es converteix en un apèndix d'Esquerra Republicana.
Bé, és el que deia... m'he oblidat de qui era el grup que hi va fer un manifest, precisament dient que no volen ser Esquerra Republicana bis.
No, és que és de sentit comú. O sigui, quina és la diferència?
Corrent roig i lluita internacionalista, que deien no ens volem convertir en Esquerra Republicana.
Bueno, és clar, és que és el que passarà automàticament. I si voten que no, automàticament donen opció a les noves eleccions, de les que la gran beneficiària, com es va insinuar el 20 de desembre, seria Esquerra Republicana.
Òbviament estem davant d'un trencaclosques molt difícil de resoldre i, a més, amb quatre opcions sobre la taula. Que això, deixeu-me preguntar, perquè jo... La veritat és que em costa d'entendre algunes d'aquestes opcions. Hi han dues a favor de que Mas sigui investit president i dues en contra. Les dues a favor, una és acceptant aquest pla de xoc que ha posat sobre la taula Junts per Sí o no acceptant aquest pla de xoc. L'opció no acceptar el pla de xoc a mi em costa molt d'entendre, perquè...
L'estàs acceptant de facto, igualment.
L'estàs acceptant, primer, l'estàs acceptant de facto i segon... Estàs acceptant que Mas sigui president gratis. Després d'estar 3 mesos sense un govern, barallant-se, etc., acceptes que sigui president i, a més, no aconsegueixes col·locar-hi cap condició, diguem-ne, no? I de les altres dues tampoc no les acabo d'entendre, les dues de Mas no serà president. Una és anem a eleccions i l'altra és deixem que Junts pel Sí busqui suports. Però vaja, és el mateix. Al final és... tu pots dir el que vulguis. Diguem-ne, tu pots posar al davant de la taula, al damunt de la taula, escolta'm, no acceptem a Mas i vosaltres parleu entre vosaltres si ho aconseguiu. Però vaja, s'anirà a eleccions igualment.
Però potser era una manera d'acabar vestint que el debat és Mas sí, Mas no, no? Ja està.
Però jo sempre que estic en aquest ambient tan entranyable i em sento tan feliç, sempre em trobo que hi ha un problema, que és aquesta mena de punt sec, que és tota aquesta mena de massa que representen els votants de
Podemos.
No, pues ja no podem, no. Si hem d'en comú podem, és que aquí la persona clau no és el Pablo Iglesias, és la de Colau, el que no veieu.
Estem d'acord.
Escolta'm, a veure si que veiem clar. Escolta'm, jo, perdoneu-me la immodèstia d'autoreferenciar-me, però jo vaig presentar la CUP Barcelona l'any 2010, i no et podràs mirar-te qui tenia al costat, perquè eren dues persones les que presentaven. La que tenia al costat era Ada Colau, a la Rambla del Raval. Aquí què ha passat, tu? O sigui, bàsicament el que ja és que Ada Colau ha aconseguit, diguem-ne, i convèncer a Iniciativa i Esquerra Unida Alternativa, i inclús a Podem, de que la via, bàsicament, és una opció, diguem-ne, clarament en favor de l'autodeterminació de Catalunya, i que això ha fet, bàsicament, una cosa raríssima, que una bona part de votants que van ser de Ciutadans passin a ser votants en favor de l'autodeterminació de Catalunya, en aquest cas, a través del seu vot en Comú Podem. Escolta'm, aquí estan passant coses. O sigui, hi ha alguns, no és que podien ser un gravadet, tu, que pensem que aquí justament el que hem de fer és continuar amb el procés, però tornant a la posició en què estàvem el dia 9 de novembre.
Referèndum.
No el referèndum, diguem-ne, bàsicament una opció indeterminada, diguem-ne, d'autodeterminació clara i inequívoca, que evidentment, i clar que estem a favor del referèndum, en quin moment...
Com tothom.
Clar que sí, o sigui, el referèndum no és la
tothom,
qüestió.
Tothom no, eh?
No, la majoria de gent voldria un referèndum, crec.
No, diguem-ne, les opcions que no
van independentistes... Les enquestes sempre diuen que hi ha un 80% de la població de Catalunya que voldria un referèndum.
És que quan es parla del procés, hi ha un punt determinat en què hi ha un referèndum. Però aquest referèndum, amb les condicions actuals i Mas encapçalant el procés, què trauria? O sigui, ara, diguem-ne, fer un perfil d'aquest referèndum, en un cert moment del procés, caldrà, diguem-ne, votar una nova Constitució, que serà un equivalent a un referèndum. Molt bé, vale. Diguem-ne, si el procés l'encapçala Mas, t'ho juro que no passem del 45%. És que serà un desastre. O sigui, la qüestió està en que sempre la fita que es parlava, més o menys, d'una forma sobreentesa, era un 55%. i aquest 6% que ens falta, hosti, es pot aconseguir, però Mas al capdavall és que però és tot
impossible.
Però és que
si hi ha una gent que només se la pot convèncer a la independència traient a una persona, no sé si les seves conviccions són gaire fèries,
evidentment que sí. Home, clar que sí. Mas és bàsicament el que encarna el pitjor del passat que volem deixar enrere.
A mi em sembla fantàstic que hi hagi gent que ho pensi. Amb... A mi sembla...
De moment hi ha més gent que no ho pensa.
No. Clar, vull dir a les darreres eleccions, a les del dia 20, jo crec que va declarar que Catalunya va votar majoritàriament.
Sí, just reproduint els últims 3 mesos.
Però veníem de parlar de les 4 opcions de la CUP.
Sí. Perdó. A mi m'agradaria, per això ho he posat sobre la taula per veure si podeu fer-hi algun comentari.
Jo el que deia era abans de la reflexió del Manuel era que em sembla una manera de vestir màximes, no, perquè avui la decisió,
que sí.
Avui la decisió que pren l'Assemblea no és sobre 4 opcions.
No és liberalisme salvatge, sí o no. I això és justament el que representa Mas, és que jo no sé com no podem negar
però
la evidència.
Però com que liberalisme salvatge sí o no? És a dir, jo no estic a favor del liberalisme salvatge, però és que hi ha gent que sí, i no et pots deixar tantíssima gent de banda. És a dir, tu com a Assemblea, després hi haurà unes noves eleccions, i segurament Convergència seguirà baixant, no et dic que no, però al final les condicions de la gent són liberals.
Tinc una idea. I si de sobte posem una altra persona que encapçalarà el procés, per exemple, algú que provingui de l'esquerra, no sé, penso en Romeva, per exemple, home, en Junqueras, o sigui...
I no hi ha gent de dretes en aquest país, no.
No, però, Junqueras és un centre d'esquerra més moderadet, que a més és amic d'en Mas,
Manuel, hi ha una cosa que oblides, que és que ni el Romeva ni el Junqueras volen, o ens menteixen.
Jo crec...
No, però
jo crec que Junqueras té una forma altres més, i és el que pugui semblar aparentment, que ho sembla.
Permeteu-me, perquè ara no estem en aquest context, és a dir, ni Junqueras ni Romeva tenen opcions ara mateix de ser president.
Ara no,
d'acord? Si hi ha eleccions, potser sí.
O potser l'Ada Colau i tot.
Fins i tot.
Ah, doncs el Mas. A mi se'n dones a triar, no tinguis cap dubte. I tant de bo que Ada Colau sigui...
Per això t'he fet la concessió.
Un moment, Delgado.
No, i tant.
Un segon.
El diumenge passat...
Un segon.
Bueno, ja està. La pot passar.
Us vull fer... Està molt bé.
Va, per favor, deixeu-me fer-me una pregunta. I a més, l'Anxo, pobre, està esparverat. A veure, si hi ha acord de fem president Mas avui com no, demà hi ha una reacció a Catalunya i crec que hi ha una reacció a Madrid. Avui el Julià no ho explica perfectament, em sembla que és si tu avui aconsegueixes un govern a la Generalitat de Catalunya, hi ha una pressió descomunal sobre Pedro Sánchez perquè faci president Rajoy per la Unitat d'Espanya. No? Avui, no sé si heu llegit l'ABC, l'ABC fa un editorial en què demana explícitament, amb aquestes paraules, que hi hagi un govern PP, PSOE, Ciutadans. Llavors, només us volia preguntar per quina correlació de forces creieu que hi ha el que passa avui a l'Assemblea de la CUP amb la política espanyola.
Total. Jo crec que molt important. Tant la Moncloa tindrà present què passa avui a Sabadell com el Partit Socialista demà en el seu... la seva trobada de veure d'on tothom pot dir la seva, la Díaz i no, també ho tindrà molt en compte, és evidentíssim. Al final hi ha, així com aquí s'està debatent una cosa, que és que hi ha una cosa que uneix, no?, que és començar el procés, anar cap a un país independent, a l'altra banda hi ha una altra cosa que uneix i ja està. I per tant, jo crec que serà claríssim i crec que Mariano Rajoy serà president i ja està, perquè hi haurà una cosa que és la que és sublim i si fas una anàlisi objectiva del resultat del Congrés dels Diputats, més de dues terceres parts d'aquest Congrés dels Diputats estan units i fan una pinya fortíssima perquè doncs la unitat d'Espanya no es posa en qüestió.
Fixa't una cosa, a mi em sembla brutal. O sigui, venim d'una campanya electoral en què Catalunya ha quedat pràcticament apartada de tota la campanya, no s'ha parlat pràcticament de Catalunya, fins i tot quan hi va haver el cara a cara entre Rajoy i Sánchez pràcticament no volien ni parlar-ne entre ells, i just el que decidirà si una persona és president o no, és Catalunya,
i a més en els resultats del diumenge passat, les tres forces majoritàries a Madrid, amb diferència són les tres últimes aquí, perquè aquí doncs primer hi ha el Xavier Domènech aquí, la Clau, després hi ha Esquerra, que, democràcia, o sigui, bé, però això és així. Això ja havia passat en la legislatura anterior. El Mariano Rajoy té majoria absoluta descomptant els diputats del PP a Catalunya. Sí. I per tant, ja som una anomalia des d'aquest punt de vista. I el resultat del Pablo Iglesias té molt a veure amb el resultat que hi ha a Catalunya de...
No, si mires els mapes, no me'n recordo que ho deia l'altre dia a Twitter, plurinacionals els de sempre.
Mm. Sí. Jo estic de virtut que en aquest cas en Comú Podem hagi pogut atreure una bona part del que era el festí del vot socialista orfe, que hagi atregut una part important del que havien sigut vots de Ciutadans a les eleccions autonòmiques i que a més arrossegui algunes desenes de milers de vots de votants de la CUP també orfes, en aquest cas circumstancialment no et deixa tenir la seva gràcia.
Però llavors tu que faràs l'exercici de ser empàtic i posar-te ara a Madrid, no? I de ser dels altres, és una amenaça molt més gran això que el que estava passant fins ara. Mm-hmm. Perquè se't fica, aquí se t'ha ficat una gent que tu no podies ficar-li l'enganxina d'Indepe.
I que no continuïs, no controles.
Per tant, l'amenaça és més gran.
No, realment, això sí que és cert.
Un segon, Delgado, que l'Anxo fa, jo crec que 45 minuts que no ha pogut dir res. Digues, Anxo.
En esto que preguntabas, Bundó, sobre los efectos en España, sí. Yo distinguiría dos planos, ¿no? Uno es el procedimental, digamos, que es lo que decía de la solidaridad de Rajoy con Mas, en el sentido de que es probable que si se llega a plantear una investidura de Rajoy con el apoyo del PSOE, el PSOE, hombre, tiene que exigirle al PP otro candidato. Digo, si Rajoy era un candidato indecente, como dijo Pedro Sánchez, a ver, yo veo inviable que el PSOE apoye a Rajoy. O sea, es suicida para el PP en cualquier caso apoyar al PP, pero hacerlo con Rajoy es más terrible todavía. Con lo cual, habría una jugada similar a esta de la CUP de cambiar a Mas. Por eso, Mariano, yo creo que está mirando a Sabadell pensando que si Mas se salva, él también. Y después está el otro escenario, el de unas elecciones. Hombre, el hecho de que hubiese unas elecciones en Cataluña quizá complique un poco que las haya también en España, porque sería más inestabilidad. Pero también es verdad que se sentaría un precedente por primera vez, ¿no? De una repetición automática de las elecciones, como lo de Grecia del 2012, que en España nunca pasó, ¿no? Y luego, digamos, en el plano más de fondo de la relación Cataluña-España, de Cataluña en el tablero español, yo creo que sí, que es enorme desde el principio, porque... aquí las sumas que hay serían un acuerdo a la portuguesa, ¿no? O sea, encabezado por el PSOE, con toda la izquierda, con Podemos, con Izquierda Unida, que serían como el PCP y el bloque de izquierda portugués, aunque con muchísima más fuerza de ellos y menos de los socialistas que en Portugal, pero ahí tiene que entrar, tendría que entrar Esquerra, en Democracia y Libertad, y el propio Podemos exige o reclama el referéndum en Cataluña. Yo creo que la cuestión catalana es la que ciega, y por eso salen los varones del PSOE a decir que la unidad de España está por encima de todo, ¿no? Y la cuestión catalana es la que hace un poco que la única solución viable ahora mismo que se ve sea esa de PP-PSOE, bueno, con la abstención del PSOE y Ciudadanos, que efectivamente no pinta.
Ahí está la clave, nada, ¿no? Ancho, ahí está la clave. No tienes que votar a favor de Mariano, porque te abstienes y además sí, no eres el único que te abstienes.
Sí, pero una abstenció, una abstenció de Sánchez que en un cara a cara a Rajoy li diu que vostè no és una persona decent.
Efectivament, wow. Amb un mateix cara a cara on coincideixen només en una cosa, que és que la unitat d'Espanya no està en qüestió i que cap dels dos la posarà
en
qüestió.
Sí, és que ningú, amb això també coincideixen, per tant, per la unitat d'Espanya, va dir, no?
I amb un tercer actor que ha tret 40 escons i que, pobre, no fa més que aixecar el dit que jo sóc aquí, sí. Perquè ningú, diguem, el crida ni esmorzar ni fer res, i que diu, i que ja ho ha dit, que ell ja s'abstindrà. No és el mateix abstenir-te tu sol que amb algú altre.
Sí, està clar.
O sigui, primer no votes a favor, segon t'abstens i a més no ets suficient. O sigui que això va com molt repartidet.
I a més sempre hi ha aquest punt de... Ai, que ve la inestabilitat, no? Que és el que va passar a Bèlgica, etcètera, no? Que és les agències de qualificació i que al final hi ha una inestabilitat, et poden allisar el terreny per dir, ei, és que jo ho he fet perquè el país no se'n vagi a no res, no?
Del que passarà avui a Sabadell, que per cert, em sembla que tenim l'Adrià. Adrià, ets aquí, eh?
Sí, sí, sóc aquí.
Jo li preguntava ara, mentre parlava l'Anxo a la Mònica Folquet, pregunta-li a l'Adrià quan sabrem la cosa més bàsica, que és com vota la CUP, no? I de moment no se sap, encara, com votarà?
No.
Fa 40 minuts que ha començat.
Ens acaben de dir que més o menys ho sabrem cap allà a 11:15, més o menys, perquè, a veure, l'assemblea havia de començar a 9:00, però és que a aquesta hora encara hi ha gent que està entrant.
Ah, no ha començat encara l'assemblea.
No ha començat encara. Són els últims que encara s'estan a quant d'acreditar i d'entrar, perquè tenim 13 autocars per aquí que han arribat de tota Catalunya, un centenar de cotxes, vull dir que...
Això va per llarg.
Sí, el que comentàvem abans de que semblava una mica com la final de la Champions, sí. Doncs si us imagineu que un recinte a la porta amb tota gent aglomerada intentant entrar, que li revisin l'entrada, com aquell que diu, doncs és una mica aquesta la imatge que tenim ara a Sabadell. Per tant, encara ens hem d'esperar una mica per saber doncs, si el vot serà secret o amb alçada.
Doncs mira, encara trigarem una hora en saber si la CUP decidirà amb vot secret o amb alçada. Ja ens anàs informant, Adrià, fins ara.
I tant, fins ara.
Aneu pensant, perquè l'últim que us preguntaré, i serà molt, molt breu, és què passarà avui a l'assemblea. Quina opció sortirà guanyadora? Que jo crec que és pràcticament jugar a la loteria de la grossa. Però l'altra qüestió seria...
Fantàstic.
Fantàstic, exacte. L'última seria... D'acord, si hi ha govern, després d'avui, hi ha Mas president... però no hi ha una governabilitat. O sí que hi ha un pacte, a més, amb el pla de xoc, que permetrà aprovar uns pressupostos, etc etc. Creieu que la CUP es ficaria fins a la cuina, en aquest sentit?
Si acabes afavorint que s'investeixi una persona i després no li dones la mínima estabilitat parlamentària, millor que no facis la primera cosa. Això és un pack. Mm-hmm. Això és un pack. No pots fer una cosa i no l'altra. Perquè al final, demà... Algú s'ha de seure davant d'un full blanc i dir, convoco, no? Espero que s'acabi i torno a convocar eleccions, o posem-nos, anem a fer un pressupost, o anem a fer un repartiment de govern. Per tant, dir que sí a la investidura de Mas és sí a, com a mínim, estabilitat parlamentària en allò que sigui essencial.
Ja ho has dit, just pel sí. La pregunta de nosaltres bàsicament és perquè es van presentar per separat. Perquè si al capdavall han acabat, diguem-ne, acabant així, aleshores, què ha sigut? Tot una comèdia? Ha sigut bàsicament un enganyif? Ens han pres el pèl els que l'hem votat i els que han donat la cara a París? És que no puc contemplar aquesta idea. O sigui, vale, diguem-ne, jo puc entendre, i està claríssim, torno a repetir, que mai ni retrauré a ningú que hagi pres aquesta opció, que es voti així, sí, per sortir d'aquest pas, jo què sé, per acabar de reduir...
Per no bloquejar-ho més.
Ja està. Uh-huh. Però, va, ja, escolta'm, ja està bé, ja és prou traga la com, perquè, a més, tinguem que ser còmplices d'un govern que no serà mai el govern del que la CUP la representa. O sigui, saps què passa amb aquesta història? I quan llegis els comentaris i el que diuen certs periodistes i especialment certes periodistes, veus claríssim que és que hi ha un problema realment greu. És a dir, és que, hosti, que hi ha gent que pensava que estaven morts i enterrats, que una certa forma de ser i d'estar i d'entendre la societat i què és el que l'anima i què és el que la fa possible era una mena d'antigualla que no aconseguia més que res sobreviure, més que com una mena de resta o de rastre, jo que sé què. Pues no, encara hi som, tu. O sigui, diguem-ne, el que és l'esquerra, això, que històricament és fidel a aquesta mena de fil roig, doncs encara hi és, tu. I no només és que hi és. No és només té un somni, sinó que té un somni que decideix...
Està cridada a fer moltes coses, segurament.
No, clar, sí, però no ser còmplice, diguem-ne, d'un govern.
Ja, no, però jo no estic apel·lant a la complicitat de res. Jo el que dic és que em sembla que si es vota, avui es decideix sí a una persona, aquest sí a aquesta persona també porta implícit. I llavors, altra cosa és que tu encara t'aixequi, diguem-te, faci més basarda que això passi. Però si tu l'endemà, si vas al Parlament i no hi ha res que pugui tirar endavant de tot aquell document de 61 planes, allò s'ha de formalitzar.
Una cosa, si permet, és que saps què passa? La història es repeteix, és divertit, no? Perquè en definitiva això recorda una polèmica tant de bo que no sigui tan... Bueno, no serà tan tràgica, evidentment, que és la d'entre revolució sí, revolució no, revolució primer o revolució després
amb la Guerra Civil, dius.
A la Catalunya Republicana, per ser
sí,
més exacte.
Això no sé qui fa una referència, perquè avui m'he llegit tots els diaris i ara no recordo quin article d'opinió efectivament deien això.
Amb el sí de la CUP, i clar, diguem-ne, d'una forma o altra, endavant seria la FAI, entre cometes, i en certa mesura són una mena, diguem-ne, de filoanarquistes.
Primer la revolució, o alhora la revolució i guanyar la guerra, per entendre'ns.
Perquè seria l'opció també de corrent roig, que seria una miqueta, diguem-ne, el POUM, i al mateix temps el que hi ha bàsicament és l'ex-MDT, el Poble Lliure, que evidentment representarien les postures que van ser els comunistes. Ara, està clar que, diguem-ne, que Mas no és company. Aquesta és la diferència.
Pregunta molt ràpida, Anxo. Què passa avui a l'Assemblea? Pronòstic.
Yo creo que sale una de las opciones de no a más. Pero,
no a más, ¿eh?
Pero es que, como tú dices, Mundo es jugar a la lotería y juego con mucha menos información que vosotros.
Anirá, la sensación es que anirá molt, molt, molt ajustat. Pero vaya, l'Anxo diu...
Yo creo que, de todas formas, el procedimiento de votar nunca es inocente. Si se ha decidido votar así, en dos bloques, con cuatro propuestas, dos de cada, ir eliminando, eso está pensado para algo. Otra cosa es que quien lo pensó le salga el cálculo, ¿no?
Segur. Pilar...
Jo també, bueno, jo vaig jugar a que Ciutadans estava inflat a les enquestes i vaig encertar.
I ara què
dius? Acertamos.
Sí, ¿verdad? ¿Ves?
És veritat, que... mira, l'Anxo també es penja la medalla perquè la primera tertúlia va dir aquestes enquestes no me les crec.
Ah, és veritat, tant, que sí, estava jo també, sí. Pues jo deia molt que, no sé, que estaven inflats a les enquestes, jo també crec que sortirà que Mas no. Uh-huh. No sé ben bé quina de les dues opcions, perquè és el que dèiem, jo no sé diferenciar gaire les dues opcions, però és que està clar que al final si acceptes a Mas, sí que implícitament, encara que és veritat, no és necessari, però sí que implícitament pots acceptar les seves propostes, i la CUP no ho farà, això. Jo no ho crec.
Carles.
Sí, jo crec que sortirà que no.
Tu també creus que sortirà,
crec que sortirà que no, i jo, com que aquí tothom s'ha penjat medalles, jo me'n trec una. No? Perquè jo vaig dir que Ciutadans i PP sumarien i no sumen,
per tant
eso tiene mucho más valor, ¿eh?
Hombre. Delgado, tu has defensat, no només en aquesta tertúlia sinó fins i tot en manifestos, no fer president a Mas. També deies la setmana passada, si no recordo malament, o fa dues jo crec, que no veies cap altra sortida a la situació actual, que és que fossin dos vots al Parlament de Catalunya per Mas. Què no, creus que passarà?
La situació, la solució, el problema bàsicament és que el president sigui un altre i que s'arribi un acord, no només que sense Mas, ja està, tampoc és tan complicat.
Tu què creus que sortirà a l'Assemblea?
Mira, això també és una qüestió territorial. Si tingués que votar només Barcelona, et sortiria que no d'una forma abrumadora.
Estic molt d'acord.
Però la qüestió va per comarques i, evidentment, doncs clar, hi ha correlacions de forces amb la CID de la CUP. Jo el que vull, bàsicament, és que aquesta mena, diguem-ne, de força que crec que a tantes esperances ens ha donat no fracassi, inclús en el cas que decideixi una cosa que jo no voldria que fos el que decidís.
Per tant?
Que jo crec que sortirà que no, però...
Que no, però, que no a Mas.
Perquè pel meu ambient és el que en detecto, però no estic segur.
Ostres, 4 de 4.
No, però així, no.
No, però no, sí, 100%.
No, sé.
Però 4 de 4, eh? Els 4...
Perquè 7 i demanar carta, eh? Ja pots passar, eh?
Sí,
tendria que haver votat jo distinto, perquè fos exòtico, no?
Exacte. Però... Anxo, Carles Fernández, Pilar Carracelas, Manuel Delgado, gràcies. Tots 4 han dit que Mas no serà president...
Sí, repartirem la pena o l'alegria.
Moltes gràcies a tots. Ens
gràcies.
Veiem d'aquí uns dies.
Fins ara. Adéu-siau.
Hasta luego.
Bones festes. Gaudeix de l'hivern a Lleida. T'hi esperen 11 estacions d'esquí per viure amb intensitat l'emoció de l'esport. Fes rutes culturals, descobreix pobles amb encant i gaudeix del turisme rural. A Lleida hi trobaràs activitats que et faran viure una experiència autèntica. Vine i viu-la. Lleida, la Catalunya Blanca. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El meu fill no sap mai què fer. Diu que s'avorreix. Tot el dia, mare, què puc fer? I mira que té de tot. I el teu fill, què fa? El meu? El meu tataneja?
El Tatano, la revista per a nens feliços. Subscriu-li a cavallfort.cat o al 93 218 6220. El Tatano, el cavall fort dels petits.
Una amenaça.
Entonces no creo que fuera un atraco.
Por eso me interesa el caso.
Un sinistre assassinat.
¿Qué ganaba él?
El 50% de los beneficios.
Una obscura trama de tràfic d'art.
Era mi última esperanza de saber algo sobre el paradero de los jarrones.
Un trencaclosques que només el comissari Brunetti podrà resoldre...
¿Cómo dices?
Aqua Alta. Aquesta nit, a 8 TV. Vine i veuràs.
La Generalitat informa que si ets emprenedor o tens una empresa i cerques finançament per a innovar, obrir nous mercats, créixer i crear ocupació, tens a la teva disposició l'Institut Català de Finances. L'ICF és l'entitat financera pública de Catalunya que facilita l'accés al finançament al teixit empresarial del nostre país i actua com a complement del sector financer privat. Pots demanar finançament a l'ICF des de qualsevol lloc i en qualsevol moment a través del portal icf.cat. Els professionals de l'Institut Català de Finances t'assessoraran sobre la solució de finançament que millor s'adapti a les teves necessitats. ICF, 30 anys finançant les empreses i fent créixer l'economia catalana. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
És Nadal a RAC1.
Perquè tinguem moltes sobretaules d'aquelles que no s'acaben mai.
Bon Nadal.
RAC1. Tots som u.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 10 del matí. Hola, Núria Har, bon dia.
Hola, bon dia.
Com ha anat el Nadal?
Mira, ara ho comentàvem, ahir, en lloc de canelons...
Dia, avui és el Dia Internacional de l'Almax, per moltíssima gent que ens estigui escoltant, però per tu no, eh?
Per mi, jo sempre havia aguantat molt bé de l'estómac, però m'estic fent gran i ahir, en lloc de canelons, vaig menjar arròs bullit.
Arròs tant, bullit, eh?
Ja porto un dia de depuració i avui crec que continuaré perquè això és massa, tu.
L'àpat de Sant Esteve, arròs bullit. Està molt bé. De seguida, a partir d'aquí una hora, aproximadament, farem un trending topic dels temes nadalencs. Que no sé què tal a casa teva, quin és, va ser el tema estrella de sobretaula...
Es va parlar...
De bastant, eh? De bastantes coses.
Sí, sí, però d'actualitat catalana no gaire, perquè jo passo el Nadal fora i, per tant, estaven més properes a les eleccions espanyoles, potser que no tant les catalanes.
Ah, d'acord, es va parlar més de Rajoy, potser.
Sí.
En tot cas, ara no parlarem de tots aquests temes, ja n'hem parlat prou...
Però és el que deies, que les festes de Nadal són uns dies en què mengem i bevem molt, ens retrobem amb la família i els amics a la taula i parlem de molts temes, doncs, que avui esteu preguntant als oients, als comerços que estan plens a vessar, avui tornen a obrir, crec que avui és diumenge i tornen a estar oberts.
Ostres, ara no ho sé, ho hauríem de mirar, això.
Jo penso que sí, comprem loteria, de vegades toca, no sempre, hi ha moltes tradicions típiques d'aquestes festes, però jo avui us vull parlar d'un altre dels rituals que els més malhòmens segur que no deixen passar per alt.
És un clàssic.
Concerts de Nadal.
Concerts de Nadal.
Hi has anat mai?
No.
Ostres, jo sí, eh? Durant molts anys.
No.
Concerts de Nadal, també de Sant Esteve, de les orquestres simfòniques, que aquests dies omplen el Liceu, el Palau de la Música i altres escenaris de tot el país. Si no sou gaire d'anar a concerts, o tu, que jo no hi has anat mai, no em diràs que el dia 1 de gener, ben d'hora al matí, encara que hagi sortit la nit d'anterior, no t'has despertat mai amb aquesta cançó.
Hi ha aquella... És la millor solució a la ressaca, eh? Aquests aplaudiments de la gent a Viena... Extraordinari, sí, sí, la marxa Radetzky.
Avui us vull parlar d'una realitat que sovint està silenciada. Avui us vull parlar dels músics. El cervell dels músics és un model d'investigació bastant estudiat en neurociència, jo penso. Si no l'heu llegit, us recomano que fullegeu alguns dels casos clínics que explica el popular neuròleg i divulgador Oliver Sacks a Musicofilia, on descriu relacions curioses entre persones i la música. Però els músics, sobretot els músics professionals d'orquestres simfòniques com els que aquests dies actuen als concerts de Nadal, encara reben poca atenció assistencial. I tot això us ho explico perquè, segons assegura el nostre convidat d'avui, els músics són la professió que més es lesiona. Entre un 10% i un 15% dels músics d'una orquestra estan lesionats.
I per parlar d'aquesta realitat prou desconeguda entre el públic general i també entre els músics, ens acompanya una persona que fa molts anys que es dedica a l'atenció d'aquest tipus de lesions. Avui ens visita el director mèdic de l'Institut de l'Art de Terrassa, el doctor Jaume Roset. Doctor Roset, molt bon dia.
Bon dia.
Jo sentia, i em sembla que ho comentava amb la Núria, que hi ve gent de tot el món al vostre institut. És veritat això o no?
Sí, fa molts anys que ens dediquem a això i ens hem anat convertint en una mica en centre de referència.
A nivell mundial?
Sí, i això en el fons el que t'està demostrant és que siguem o no siguem nosaltres molt bons, que potser sí que ho som,
segur,
hi ha poca gent que s'hi dedica.
Mm-hmm.
Si una persona de Nova Zelanda trobés un bon metge, un bon terapeuta al costat de casa, no li faria falta viatjar fins a Terrassa.
Clar, però què té de diferent una lesió d'un músic que no es pugui tractar, diguem-ne, per la medicina convencional?
La primera cosa és que sovint tenen lesions que no existeixen amb el col·lectiu de no músics. Per exemple, la ruptura del múscul orbicular dels llavis, el que ens fa obrir i tancar els llavis,
sí,
no es produeix amb una persona que parla per la ràdio. Per molt que parleu, és difícil que es trenqui.
Deixa'm creuar els dits, que no passi.
En canvi, és una lesió freqüent entre els trompetistes, els clarinetistes, etc, etc.
O sigui, tenen lesions molt, molt, molt específiques.
Lesions que no estan als llibres de medicina perquè només afecten aquest col·lectiu. L'altra part és que també hi ha lesions que les tenim tots, però la manera com s'han produït o la manera com les hem de tractar no poden ser de la mateixa manera que seríem un altre professional. La primera cosa és que tots els pacients volem que es curin al 100%, però en els esportistes d'alt nivell i en els músics no només ho volem, sinó que és imprescindible. Qualsevol cosa que no sigui una curació al 100% farà que sigui un professional entre cometes discapacitat, perquè la competència, la necessitat de l'alt rendiment és tan imprescindible, i llavors això ens marca una diferència important.
I com és que els músics es lesionen tant? Perquè estan hores, hores, hores i hores assajant, perquè la tècnica no és bona, perquè no hi ha una bona higiene. Què és el que passa?
En el fons és un conjunt de coses. La bàsica, ja l'has dit tu, és el fet que han de repetir moltes vegades una cosa per poder-la fer bé, i no només repetir-la durant un període, sinó que durant tota la seva vida. La dificultat de la música és tan important que les estructures neuronals que la suporten es desfan, aquests programes que construeixen per poder tocar allò, no es manté indefinidament. Sí que les coses bàsiques es mantenen, però la perfecció només es pot mantenir a base de la repetició.
Mm-hmm.
Per tant, la repetició és la causa bàsica. Després hi ha un apartat molt important, que és l'estrès. Ells estan sotmesos a l'error pràcticament inevitable, toquen tantes notes per minut que ha de ser per molt que alguna no la fallis, i a més l'error és superevident. Hi ha altres professions en què l'error pot passar més per alt. I a més el músic, quan ha fallat, sempre pensa que tothom se n'ha adonat, encara que no sigui així, o sigui que l'estrès és molt alt. Llavors parlaríem de les postures, parlaríem de que els instruments estan pensats perquè sonin molt bé, perquè puguem fer moltes coses amb aquests instruments, però rarament han rumiat amb que siguin fàcils de tocar.
Tantes vegades que discutim si el talent és innat o no, doncs mira, que li preguntin als músics que per fer-ho, no, el que ara precisament comentaves, molt bé, doncs han de repetir, assajar i assajar.
Clara, feia referència al doctor a aquesta lesió en el múscul que fa servir els llavis, que afecta sobretot els trompetistes. Quines altres lesions habituals us trobeu entre músics?
Mira, potser de les més habituals i de les més greus, uh-huh, és una que en diem distonia del músic, distonia focal, molt incompresa durant anys, que consisteix en que un músic, ja en el seu cim de la carrera, tot d'una s'adona que hi ha alguna cosa que la feia d'una forma espontània i automàtica i que de cop no li surt. Un dit li comença a fallar, la llengua, quan ha de fer un picat al tocar, doncs li va més lenta, I a partir d'aquí arriba un punt sovint molt ràpid en què no pot pràcticament ni tocar. És una alteració neurològica.
És neurològic, no és físic, no és una lesió física.
Clar, el primer que pensa ell és que he assajat poc, vinga, practiquem més. S'adona que practicant més no se'n surt, no li fa mal res.
Uf, quina angoixa, per això.
Va al metge, això no ho ha estudiat. Potser li detecta una altra cosa, l'operen d'una cosa que no és. És una malaltia complexa. Per sort, a dia d'avui la podem curar, és un procés llarg, però 15 anys enrere era una malaltia que qui la tenia el portava a haver de canviar de professió.
No sé si teniu en compte també la veu, o és bàsicament músculs que tenen a veure, és a dir, amb un pianista o un violinista, etc. La veu també...
En el nostre centre no, però evidentment les lesions de les cordes vocals, de tot l'aparell fonador, és una lesió de músic, els cantants també són músics, amb la pega o l'avantatge de que l'instrument és el seu propi cos, amb tot el que això comporta i que el porten tot el dia a sobre.
És que hi havia una oient que diu, no sóc cantant professional, però ella és professora, la Montse, i ens deia que té problemes de reflux gàstric que l'afecta directament la veu,
sí,
i que la majoria de metges no li saben dir què podem fer, perquè, clar, no és que es quedi sense veu, però li afecta la manera de cantar. I llavors cap on es podria dirigir?
cap un foniatre, un logopeda. De fet, aquest és el motiu pel qual nosaltres no ho tractem, i és perquè, per sort, aquest tipus de lesions estan molt ben resoltes amb la majoria de ciutats, en molts llocs. A Barcelona pots trobar diversos llocs on t'ho poden resoldre, i la gent, és més difícil que vingui de Nova Zelanda o de Xina o d'Estats Units a casa nostra, a Terrassa, per aquest tipus de lesions, i per tant estem especialitzats en les lesions dels músics que menys rarament troben solució en un professional convencional.
Hi ha un estudi molt citat a la bibliografia científica que va fer la Federació Americana de Músics a finals dels anys 80, que és una enquesta nacional on es va preguntar per la salut a 2.000 músics de gairebé 50 orquestres diferents. I els investigadors van veure que més de 3 quartes parts dels artistes havien tingut algun problema de salut derivat de tocar el seu instrument. A Catalunya, fa 15 anys, el doctor Roset, que avui ens acompanya, doncs va publicar un estudi similar, però traslladat a casa nostra, amb gairebé 2.000 músics. Els resultats també són similars. 3 de cada 4 músics assegurava tenir o haver tingut un problema durant la seva carrera. Per què? Si les lesions entre els músics són tan comunes, alhora, pel que comentaves, també són tabú?
Si no s'ho comenten entre ells, no? De, no, gens, em fa mal un dit o el colze... No, no, això no s'explica.
No, la lesió està, d'alguna manera o altra, associada, erròniament, a pensar que és el resultat d'una mala pràctic instrumental,
no tenen bona tècnica, no tenen
prou talent, no tenen, etcètera, etcètera, no?
O sigui, per un músic has de ser una màquina, o sigui, has de fer-ho perfecte, si no tens un problema.
I en el fons això és absurd, perquè el nivell de dificultat, el nivell de desgast físic que comporta tocar un instrument és evidentíssim, com a mínim pel que ens ho mirem des del punt de vista mèdic-científic, i això els músics ho tenen absolutament amagat. I mentre que un esportista tenim clar que es pot lesionar i que al llarg d'una temporada, doncs el Barça, per dir alguna cosa, doncs tindrà uns quants esportistes lesionats, en el cas dels músics això sembla que no pugui ser així, fins al punt que s'ho amaguen a vegades fins a l'extrem ridícul, un músic que en el company de faristol no li diu que té una lesió i no li demana que l'ajudi, que li descarregui una part de la feina, quan això potser li resoldria parcialment o totalment el problema. I a vegades tenim trucades de pacients que ens demanen hora de visita i et demanen, escolta, he sentit a l'orquestra que hi ha un músic que també ha de venir per Terrassa i no me'l vull trobar. Em podeu dir si ve? I el que nosaltres diem, no, per ser aquest professional nosaltres no podem dir qui ve i qui no ve. Però et demanen coses d'aquestes. O trobar-se pacients a la sala d'espera i amagar-se sota les cadires. Perquè es coneixen i que, no, tu què fas? Perquè, no, escolta, que vinc de tant en tant a fer una revisió, saps?
I no volen explicar que realment tenen un problema. Jo m'imagino, per això, de totes formes, si no hi ha un institut semblant, o sou el punter a tot el món, m'imagino el descans que suposa per un músic que viu a l'altra punta del món i que viatja cap aquí i li curen una lesió que tenia i que arrossegava des de feia molts anys, perquè a més suposo que un músic està basat al dolor, i que diu no, és que, escolti, vostè ha visitat molts metges, però
tenim la solució.
O sigui, m'imagino que la reacció deu ser
sí, evidentment. De totes maneres és també molta pressió, perquè quasi cada dia trobes amb algun músic que et diu sou la meva última esperança. Clar, i això és molta pressió per nosaltres. El primer que li diem és que no és veritat, que nosaltres intentarem ajudar-lo, però que si nosaltres no ens en sortim, confiem que trobarà ajuda en algun altre lloc, no? Però certament és molt reconfortant. Un músic que no està poguent tocar o que està molt limitat per tocar, que llavors et convidi un dia que fa una actuació important en un teatre important i tu puguis estar allà escoltant, no? Doncs és realment reconfortant. De fet, jo els pacients, quan els acomiado després de la visita, i ens acomiadem perquè ja li dono l'alta, els dic, escolta, que ens veiem aviat, però en una sala de concerts.
Home, ha de ser molt, molt reconfortant si funciona, evidentment, com a tota la professió mèdica, però en aquest cas concret, que sou tan pocs, que això, l'altra pregunta és per què no n'hi ha més de centres d'aquest tipus. Ja sé que és molt específic, però algú va tenir la idea d'un inici i hi ha mercat, per entendre'ns, hi ha gent que ho necessita.
Sí, cada vegada hi ha més gent que s'hi dedica. La nostra encara excepcionalitat és que som un centre que només ens dediquem a això, i que hi ha diversos professionals que s'hi dediquen, però algun terapeuta, algú que puntualment ho fa, això ha anat creixent, perquè és cert que aquest és un, fins i tot des del punt de vista comercial, és un camp que té interès. El que passa és que és un camp complex i és un tema dels recursos que has de destinar i el que en trauràs a canvi, fins i tot des del punt de vista comercial. I llavors això és el que fa que sovint gent s'interessi i al cap d'un temps, ostres, això és complicadíssim. Les malalties amb les quals m'enfronto no les he estudiat, haig d'investigar, haig de formar-me contínuament i a més costa molt de curar aquests pacients, és llarg, sovint, i molta gent ho deixa. Nosaltres tenim sempre contínuament gent d'arreu del món que està en el nostre centre formant-se i molts d'aquests els segueixes i al cap d'un temps ja no s'hi dediquen, ja els hi ha tret d'entrada, però llavors ho veuen tan complicat que decideixen deixar-ho.
Aquesta és la cara B del que el dia 1 de gener sentirem, perquè per arribar fins aquí moltíssima gent òbviament té lesions, té dolor i ha de passar per un metge, perquè a vegades sí que tenim aquesta sensació, no? Els músics són autèntiques màquines de rellotgeria i no fallen mai, poden fallar alguna nota, però no, estan tan preparats que no poden lesionar-se. Doncs sí, es lesionen, i de forma relativament habitual. Totes les orquestres, com deia la Núria, tenen un 10 o un 15% dels seus membres lesionats.
I una mica la conclusió, disculpa Xavi, seria doncs que el músic, quan pateix una lesió, el millor és anar amb un professional mèdic que es tracti i per tant que recuperi l'abans possible.
Sí, o fins i tot nosaltres encara anem una mica més enllà, no esperar que tinguis símptomes de que les coses van malament
i fer prevenció,
comprendre que la part física de la d'interpretació musical també és molt important i que per tant, de la mateixa manera que un esportista